camins.
Hola a tothom, sóc Pere Joventí Balcells. Gràcies per acompanyar-nos. El dia 21 de novembre, un virus estrany va entrar per la porta de Radio Estel. Tenia els cabells fosrosos, com els que té el pingüí que tenim a la nostra redacció. Amb una mirada penetrant, va decidir posar de cap per avall aquesta emissora i fer trontollar les veus de tots els presentadors d'aquesta casa. Primer va ser la veu assabinada d'en Rafa, després la veu dolça de l'Olga Vallejo i ara la veu del seductor Pol Marçà. Què hi ha darrere d'aquestes ganes de fer mal? La resta de presentadors estan salvens o també cauran? En quin moment recuperarem els nostres presentadors? Intentarem posar llum a la foscor o no, perquè aquest programa es fa quan el sol marxa a dormir. Crims. Bona vesprada d'aquest dimecres 23 de novembre del 2022, dia 1 després de que Camins es tornés per fi al programa jove, dinàmic i diferent d'aquesta casa. Ara sí, ara de debò, després de que la banda de Camins quedés rejuvenida per l'equip d'informatius de la casa, segur que ho vareu agrair, i clar, varen fer temes del jovent, com ara els boscos, això sí que és molt millennial, clar que sí, i us varen presentar la iniciativa Arbre Team, un moviment d'ecologia pràctica que vol conscienciar sobre la necessitat de tenir cura dels nostres boscos. Segur que us va interessar més que els Goonies. I dia 1 també, després que Salvador Aragonès ens donés un petit ensurt amb un problema amb el seu cotxe, de poc no arriba aquí a la ràdio, i de que en Rafa, cuidant la seva veu, fes de guàrdia urbà amb el peu fred que feia ahir desviant el trànsit del carrer de la ràdio perquè el cotxe del Salvador estava immobilitzat. Les cosetes que ens passen aquí al Camins cada dia. Déu-n'hi-do, per sort, tot va acabar bé, per tant, tots tranquils. Si voleu recuperar aquesta barreja boja, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, una altra persona que té preu, 50 euros, concretament. Recordeu Twitter, @CaminsEstel, i a Instagram, CaminsEstel. També tenim una aplicació, Radio Estel Oficial, per tenir-ho tot a mà, inclús també el somriure del Trias, el Pol Marçà d'Hacendado, i una pàgina web, radioestel.cat, la nineta dels ulls d'en Xavi Aguilar. Diguem-li nineta, diguem-li obsessió. Ah, i tenim també una gavina al Port Vell de Barcelona, davant de Colom, i us portem a passejar per la bahia amb la Coloma i amb la Diana Silva com a guia de fauna marina. Avui dimecres, dia de reflexió sossegada al Camins. Després de les notícies rebrem l'Àngel Miret, que ja corre per aquí, per cert, perquè ens porti, com sempre, el seu recull de novetats socials, espirituals, diferents, i també la seva columna d'opinió. I a la part final del programa, una altra veu jove ens acompanyarà enllaunada, això sí, però fresca. La veu dels informatius del cap de setmana ens visita per portar-nos uns nois, també molt joves, i ben parecidos, segons la Paula, que han posat en marxa una iniciativa d'economia col·laborativa. Ja veureu que és molt interessant. Amb aquesta tasca, que no és poca, des d'ara i fins als 9, la Macedònia 2.0, segona temporada, arribar és fàcil, mantenir-se amb dignitat complicadíssim, però de moment ens compra la moto.
Camins, amb Pere Joventí Balcells.
Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com va? Teníem ganes d'escoltar-te, de les teves notícies, també de la teva visió, i ja tenim aquí, com cada dimecres.
Molt bé, avui això de la vesprada m'ha sorprès, perquè com que no hi ha el Rafa, i això
exacte,
és propi de les zones de Castelló, on és ell, no?
Exacte.
Final, doncs...
Però nosaltres estem mantenint una
mica
l'estil Rafa.
Però ara mantenim
Rafa,
les vesprades, està
estem
molt bé, molt bé.
Estem mantenint el seu
tant,
estil.
I tant.
Capdevila, Moreno, Sanaüja, Camins.
Doncs vinga, va, minuts d'angelologia de la branca meridiana.
Ens acompanya, com veia, un Jan Miret. Com que escolto el Rafa i ja estic previngut de com funciona aquesta secció, tinc aquí la llista de temes, alguns més críptics que d'altres, que ens has enviat, i anirem fent, anirem desgranant tot el que ens has portat. El primer tema que ens proposes, evidentment, no puc saber per on aniràs, però és una experiència personal impactant.
Doncs sí, perquè he dubtat molt de parlar d'aquesta qüestió, perquè és un tema, com tu ara avançaves, personal, fins i tot diria que íntim, i finalment he pensat que sí, que era una experiència que havia de compartir. Fa molts anys que vinc en aquesta casa, els oients ja són per mi com amics i coneguts, i per tant m'ha semblat que l'havia de transmetre. Mira, és el següent. Jo tinc un pare que té 94 anys, en farà 95, i la meva mare va morir fa un any i mig aproximadament amb 90 anys. El meu pare està bé absolutament mentalment i té les coses pròpies dels 90 i escaig d'any. És a dir, doncs, bueno, té problemes circulatoris, té la pròstata, en fi, irregular, etc. Fa un mes aproximadament em truca cap a 11:45 al vespre, em diu: tinc molt, molt, molt dolor, sisplau, vine. I això faig, agafo el cotxe, me'n vaig a casa d'ell i el trobo en una situació molt dolenta, replegant-se de dolor. Bueno, venen altres germans meus, ambulància, clínic. Ingressa al clínic amb el que en diuen, perquè ens entenguem, un infart de budells, és a dir, vol dir que una part del budell deixa de tenir irrigació sanguínia. Qualsevol part del cos, si no s'irriga, es mor, es necrosa. Clar. I després ve la septicèmia. Això és una malaltia molt greu, que fins i tot per persones joves, que pot passar, el que en diuen a vegades oclusions intestinals, només tenen una solució quirúrgica, que és, doncs, tallar el tros, diguem-ne, mort i empalmar. Això amb una persona de 94-95 anys és molt,
és
molt,
molt
complicat. Bé, agafo una pneumonia a l'hospital.
Mare meva.
I a partir d'aquí, doncs, és un home que està absolutament les 23 hores del dia pràcticament inconscient, entubat per tot arreu, alimentat per una bossa que es col·loca aquí la caròtida. És a dir, una situació desastrosa. Quan portem 8 o 10 dies, ens criden els metges, els germans, i ens diuen: bueno, el vostre pare, doncs, ha arribat al final del seu camí. El meu pare també ho creu així i està en pau, i ell diu: ja vull morir, demana per veure els nets, i està en la fase absolutament terminal. Fins i tot que comencem a preparar les coses aquestes tan desagradables pròpies d'aquesta situació, enterraments, etc. I el pare diu: avui al vespre moriré. Ja li havien posat dues vegades morfina, que ja sabeu que és una mica també al final, per evitar patiments. Ell tenia dificultats respiratòries. I l'endemà es desperta i a la primera persona que veu, que és una germana meva, li diu: no, ja no moriré.
Hòstia.
I diu: i doncs? Diu: doncs mira, avui al vespre he vist la vostra mare i li he dit: Teresa, vinc amb tu, ajuda'm a fer aquest pas. I la meva mare li respon: no, no et puc ajudar perquè encara no és el teu moment.
Déu-n'hi-do.
A l'endemà es lleva, després de dir-li a la meva germana: no, no moriré, comença a fer una recuperació espectacular. El budell mort comença a revitalitzar-se, comença a haver-hi circulació de sang, comença a fer moviments, la pneumonia comença a desaparèixer, i al cap d'una setmana, una setmana de que estàs a punt de morir-te desahuciat, a la setmana següent, els metges ens diuen: no sabem què ha passat, no podem explicar-ho, però el vostre pare en aquest moment no té sentit que segueixi el clínic.
Que bé.
I que ocupi un llit d'altes prestacions. Tot i així, com que és un home gran, i això, esclar, l'ha deixat molt tocat, doncs l'enviarem a un centre de rehabilitació perquè faci recuperació funcional, sobretot referida a la mobilitat. I així estem. Ara fa 15 dies que el meu pare està al Pere Virgili fent recuperació, pràcticament de no portar res al damunt, ja, s'alimenta amb normalitat.
Que bé, que bé.
I està fent ara tot un aprenentatge per millorar, diguem-ne, aquesta mobilitat que havia perdut. I, per tant, ara ja camina, etc.
Un bon ensurt, però, per sort, doncs, mira...
Clar, aquí sorgeixen moltes preguntes, no? Imagina. Moltes preguntes que suposo que el pare també s'haurà fet, que és aquesta pròrroga que m'han donat, ara aquests dies que parlem de futbol, aquesta pròrroga que m'han donat, quin sentit té, per què? La visió de la meva mare és una visió d'una psicologia determinada i que en un moment donat doncs, necessita aquest recolzament, o realment hi ha uns elements espirituals, hi ha uns elements religiosos al damunt. He d'afegir que el meu pare és una persona religiosa, però no és un beat ni de bon tros. És una persona que ha fet una vida, és metge, i ha fet una vida absolutament ordinària com la de tantes persones d'aquesta edat. Vol dir assistir a missa el diumenge i tampoc no gaire cosa més. I així estem. I aquesta és l'experiència. Cadascú, doncs... li deia abans al Rafa abans d'entrar, que faci la lectura que vulgui.
Exacte.
En tot cas, m'ha semblat que era important compartir-ho. Algú pensarà que és una mena de miracle, algú altre pensarà que és... que el cos mateix es anava a recuperar i va fer un avís a través d'aquesta psicologia relacional amb la mare. En fi, cadascú...
En qualsevol cas, doncs, a gaudir moltíssim del vostre pare
i tant.
I abraçar-lo amb força i, doncs, això, gaudir d'aquest...
I tant.
És la pròrroga que deies, no? Que...
I que si ens escolten persones malaltes o persones que han perdut, diguem-ne, l'esperança, que sàpiguen que aquesta és una experiència de persones normals, no som persones, diguem-ne, amb unes inquietuds estranyes, i que això ha passat a casa meva i ho he viscut en directe.
Doncs queda dit aquí al Camins i... I el següent tema que ens proposes és la feina que fa Càritas.
Doncs sí, m'ha semblat que avui era important dir-ho, perquè suposo que sabeu, i si no ho dic jo ara, que Càritas Internacionals ha estat intervinguda pel Papa.
Ho sabem. Ho hem estat seguint abastament sí. En aquesta casa avui.
Doncs ha estat una notícia que a molts ens ha impactat. Càritas Internacional... Vull remarcar que és Càritas Internacional, és a dir, l'estructura central de Càritas, i que no té a veure amb les 162 organitzacions arreu del món, que abasten més de 200 països, i que té, atenció amb la dada, 1 milió d'empleats i voluntaris. 1 milió d'empleats i voluntaris arreu del món.
Per tant, és una organització molt gran, no? I
que molt gran.
Important
I
arreu.
Sap molt de greu, a mi em sap molt de greu el dany reputacional que pot fer això a totes les Càritas, perquè és veritat que Càritas aquí, en el nostre país, si més no, a Catalunya, gaudeix és un referent per persones creients i no creients.
Per tothom, sí, sí.
Jo durant una temporada vaig fer, ni que fos per familiars, una mica declaracions de renda i tot això. I recordo perfectament persones absolutament agnòstiques i atees que a l'hora de posar el percentatge que es posa per l'Església Catòlica deien, si això va a Càritas, jo vull posar la creu a l'Església. Aleshores...
De fet, Càritas no deixa de ser, en alguna entrevista que feia també al meu poble, Càritas és amor, no? Al final, aquest amor de...
Bueno, és la vinculació molt important que té l'Església amb les persones més desafavorides. Jo aquí m'imagino que el problema, perquè sembla ser que no té a veure... en qüestions de caràcter, comportaments inapropiats de caràcter sexual, ni tampoc de mala gestió financera. Jo que he treballat molt de temps en l'entorn d'entitats ONGs internacionals, jo m'imagino que té molt a veure amb la gestió... Ells parlen molt de recursos humans, això no sé ben bé què pot ser, però hi ha una altra qüestió fonamental, que és el percentatge que dediquen les entitats socials internacionals a la seva pròpia gestió i el que arriba finalment, realment, a les finalitats perseguides per l'organització. Hi ha hagut casos escandalosos, alguns molt coneguts, però que ara no esmentaré, on es dedicava prop del 50 i el 60% de tot el que recaptava a la pròpia organització, amb salaris, edificis, vehicles, despeses de transport, viatges, etc. Clar, això no pot ser.
És massa, no?
I tant. O sigui, es calcula que el percentatge que ha de tenir una bona organització gestionada adequadament, doncs pot estar a l'entorn del 10 o 15% màxim, no pot sobrepassar aquesta quantitat. No m'estranyaria que en aquest cas, insisteixo, que parlem de Càritas Internacional, una entitat central però petita, amb un pressupost de 4 o 5 milions d'euros, em penso que és, no més. I que vull insistir que això no suposa una avaluació negativa de Càritas de Barcelona, de Càritas Espanya, ni dels catalans, ni de la major part de Càritas del món. I, a més, conec molt bé la Càritas Barcelona i tinc una molt bona amistat amb en Salvador Busquets, que és el director de Càritas de fa molts anys. Càritas està fent una feinada a Espanya impressionant. Parlàvem abans de pressupostos. En aquest moment, totes les Càritas espanyoles tenen un pressupost d'uns 330 milions d'euros, és una quantitat prou important, i en el cas de Catalunya són, a part de Càritas espanyoles, hi ha Càritas Catalunya que abasta 10 Càritas diocesanes i 500 Càritas territorials, que són normalment de caràcter parroquial. 500.
Un munt, sí, sí.
Un munt de Càritas. Fan una feinada i només, per exemple, per referir-me a l'atenció a les persones sense sostre, només l'any passat Càritas, a nivell espanyol, va atendre 38.000 persones aproximadament, persones que estaven en situació de carrer. I d'aquests, en un conjunt de centres i edificis i habitacions de 420. Per tant, una gran feinada, més tenint present que l'INE també per l'any passat reconeix com a persones sense llar 33.000. És a dir, que només Càritas ja teòricament fa més i dona més assistència de les 33.000 persones perquè hem vist a les seves memòries que n'atén 37.000. Per tant, no perdem la confiança en Càritas. Em sabria molt de greu que aquest factor, i que també suposo que el Papa deu haver vist alguna cosa relativament important perquè sap això, que això generarà un dany reputacional al conjunt de Càritas de tot el món.
Doncs també queda dit aquesta feina que fa Càritas. Esperem doncs, que aquest canvi doncs, no impacti en aquesta organització. Deixem aquí un moment, anem a publicitat i ara tornem.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins.
Content de ser aquí amb vosaltres.
En Pere Juventí Balcells.
Tot puja, menys els nostres salaris.
Que ho fa una miqueta millor que en Rafa.
Podria semblar un xist, però no ho és. Boníssimes aquestes falques que fa l'equip de Camins, molt, molt divertides, molt tretes de context, però molt divertides de cap i a la fi. Doncs seguim aquí al Camins en aquesta tarda de dimecres, estem parlant amb l'Àngel Miret, estem fent doncs, aquesta secció amb aquests temes que ens fan reflexionar. I ara, Àngel, anem pel següent titular que ens posa a la llista, que són els aspectes foscos del Vaticà, el cas Milonia. Endavant.
Doncs sí, ha passat força desapercebut aquest tema, i des del meu punt de vista és un altre tema també molt greu, com aquest que comentàvem abans, i que l'Església faria bé de fer una reflexió, que jo, en tot cas, alguna cosa apuntaré. Bé, aquest es tracta d'un senyor que ara té 74 anys, que era exconseller delegat de Deloitte a Itàlia. Deloitte sabeu que és una de les grans companyies, i que va ser nomenat l'any 2015 pel papa Francesc per posar ordre una mica a les finances del Vaticà. Ja sabeu que hi ha hagut escàndols diversos, no solament de corrupció, sinó de mala gestió. Això que dèiem abans de les ONGs, doncs també passa amb les grans organitzacions. Se'l va posar allà per posar ordre. Bé, en aquest moment ell ha demanat una indemnització i ha demandat al Vaticà una indemnització de 9 milions i mig d'euros per danys i perjudicis a la seva pròpia imatge. Per què? Insisteixo, va ser nomenat el 2015, el 2017 és cessat. És cessat pel cardenal Becciu. I per què el cessen? Doncs el cessen, segons el cardenal Angelo Becciu, perquè anava contra totes les normes i espiava la vida privada dels seus superiors i funcionaris. Fins i tot espiava, diu Becciu, el cardenal Becciu, l'espiava amb ell mateix. Quina és la versió del senyor Milone? La versió del senyor Milone és que la vella guàrdia del Vaticà, sempre es parla d'aquesta vella guàrdia, no sap ben bé qui és, però li va impedir fer la seva feina, i que fins i tot havien bloquejat el seu accés al papa perquè ell podia ja donar al papa proves de corrupció. N'explica uns quants casos que no diré aquí perquè això ja és entrar en uns detalls, que alguns cardenals els hi va trobar 500.000 euros en bosses, no sé què. Bé, fora el que fos, això és una cosa absolutament escandalosa des del meu punt de vista, perquè tots aquests diners del Vaticà venen a part de les rendes que puguin obtenir pels patrimonis immobiliaris o financers que tingui, sobretot venen de les aportacions dels fidels d'arreu del món. Per tant, mal en la credibilitat de l'Església, ja molt tocada per altres qüestions, no solament de corrupció, sinó sobretot per tots els temes d'abusos de menors. I aleshores jo crec que puc fer només davant de l'estupefacció de molts creients davant d'aquests escàndols, només dues aportacions. Una, seria molt important que el Vaticà d'una vegada els comptes siguin els més transparents que hi pugui haver arreu. No solament han de ser transparents, sinó els més transparents. I la segona consideració, perquè això sigui possible, jo crec que ja s'ha vist que no queda altra solució que apartar el control de les finances del Vaticà de tota l'estructura eclesial que hi ha allà, de tota l'estructura, diguem-ne, dels cardenals responsables, i passar aquest control a un comitè de 10 persones, per exemple, de 10 persones expertes en l'economia, nomenades, òbviament, pel papa, però sense una vinculació prèvia i explícita. És a dir, conèixer les finances d'una gran organització és un tema complex, però hi ha moltíssimes persones que ho saben fer. Per què no ens deixem estar de les estructures eclesials i nomenem 10 persones bones, 10 persones expertes, 10 persones respectuoses amb l'Església i obedients al papa, que facin aquesta anàlisi d'una forma col·legiada? Deixem estar ja tantes primeres espases, tants cardenals pel mig, tantes autoritats que han estat a Deloitte, primera fila, etc. Fem les coses normals perquè es poden fer normals.
I, Àngel, creus que el fet que el Vaticà sigui un estat pot semblar que sigui un problema en això que estàs dient, doncs, en fer aquestes reformes o en abordar totes aquestes coses que comentaves?
Bueno, és un estat una mica
diferent,
fictici.
No?
És un estat una mica fictici.
És un estat
fictici,
com Espanya, no?
Però... És un estat una mica fictici per la grandària territorial, pel nombre de persones que en són titulars de la ciutadania del Vaticà, i, per tant, jo crec que alguna vegada no sóc pas original amb aquest plantejament i aquesta proposta que faig, eh? L'he sentit amb altres persones, de dir, sortim una mica ja d'aquest tema que resulta profundament escandalós i profundament dolorós pels creients i anem a buscar alternatives que siguin molt més creïbles i molt més obertes i, com deia, que han de ser exemplars, tant pel conjunt del món com, sobretot, també pels creients.
I aquesta imatge que ara comentaves, aquesta imatge tocada amb aquest cas, doncs, que ara deies de Milone, L'Església, clar, ho té complicat, no?, per fer aquest, podríem dir, assumir, doncs, aquestes coses, no canviar-ho, doncs, fer com un rentat en alguns...
Sí, és clar, o sigui, aquí jo no dic que tingui raó Milone ni de bon tros,
exacte,
eh? No sé qui té raó, eh? O sigui, no sé qui té raó. Milone diu que ell va fer la seva feina i que la va fer, i que la va fer bé, i que formava part de la seva feina investigar aquestes possibles corrupteles o corrupcions.
Però en qualsevol cas potser sí que hi ha una percepció
en general, sí.
O ara comentes molts creients que també...
Sí, jo crec que això requereix, és obvi, un lideratge claríssim de la Sant Pare. És a dir, sense aquest lideratge claríssim és impossible en aquestes estructures vaticanes complexes, enredades, de persones que, segurament amb bona voluntat, però que porten allà dotzenes i dotzenes d'anys i que han fet unes carreres que poc tenen a veure, diguem-ne, amb l'esperit evangèlic i amb l'esperit de Jesús, vol dir amb la proximitat a la gent més pobra, és necessari que això faci un canvi, i aquest canvi ha de venir, insisteixo, per una sortida d'aquestes estructures i un control per part de persones que no hagin estat prèviament vinculades a tota aquesta situació.
Doncs queda dit també, Àngel Miret, no sé si vols passar al següent tema.
I tant,
ara ens queda
el que tu diguis.
Doncs som-hi. Doncs vinga, va, som-hi, tancarem amb un tema d'actualitat. Tots estem més o menys al corrent d'aquest conflicte bèl·lic que hi ha entre Rússia i Ucraïna, però tu vols fixar-te en un aspecte molt concret d'aquesta problemàtica, d'aquest problema, són els joves ucraïnesos i la seva salut mental.
Sí, primer volia recordar les xifres, unes xifres que ens diuen que a hores d'ara aproximadament 7 milions i mig d'ucraïnesos han tingut que sortir de casa seva. 7 milions i mig, perquè ens entenguem i veiem la dimensió de la xifra, perquè parlar de xifres així en abstracte és més o menys el total de la població catalana. És com si ara... Com si tots els catalans marxéssim de casa. Tots.
Es diu ràpid, sí, és molta gent.
És molta gent. Imagineu-vos a tot el territori, la gent sortint tots de cap a casa i anant cap a altres llocs. D'aquests milions de refugiats, un 40% aproximadament són menors d'edat, menors de 18 anys. I ara què ens diuen? Un estudi que ha fet Save the Children ens diu que aproximadament el 50% dels adolescents ucraïnesos, o sigui, un de cada dos, i tres de cada quatre dels que tenen més de 16 anys, és a dir, serien de 16 a 18, pateixen ansietat. Ansietat, aquest patiment que està avui molt de moda, però que realment existeix.
I passa, i es viu molt malament quan,
es viu molt
quan
malament.
Viu amb aquesta ansietat.
I que, clar, també més de la meitat diuen que ara són molt menys feliços dels que eren abans de l'inici del conflicte bèl·lic. A què ens porta aquesta reflexió? Bé, bueno, esclar, imagineu-vos el que és sortir de casa teva, estructurar en
ja
un lloc...
Ja sense guerra, imagina't lo difícil
no,
que és.
No, per això et dic, parlem d'un refugiat o d'un immigrant econòmic,
exacte,
doncs sabeu,
sí, sí.
Ja n'hem parlat prou en aquesta casa i en aquesta secció, doncs imagineu el que és incorporar-se a un altre tipus de vida en el territori, uns costums diferents, una cultura... i sobretot una llengua, l'aïllament lingüístic. Imagineu que qualsevol dels que ara ens escolten ens portessin doncs, a Kiev, al revés de Kiev, no?
I quan més necessites expressar-te, menys
i que allà doncs, ningú t'entengués en català ni en castellà i que si no sapiguessis anglès malament, però encara que sapiguessis anglès, també el percentatge de gent ucraïnesa que parla en anglès doncs, deu ser relativament baix i, per tant, la gent majoritàriament parlaria amb tu, amb ucraïnès, amb rus, amb els cartells, etc. Bé, sobretot em volia referir en aquesta qüestió dels joves perquè són víctimes que no estan computades. Ara fixeu-vos que quan parlem del conflicte de seguida ens surten. Hi ha tants morts, tants milers de morts. És que resulta que després les conseqüències d'una guerra d'aquestes duren durant generacions. Aquests nanos, aquests joves que avui estan amb aquesta ansietat, amb aquestes crisis, potser la patiran fins dia que es morin. Avui tenen 16 anys i la patiran tota la vida. Fixem-nos amb les guerres dels Estats Units, el que va passar...
Ens hi hem fixat. Temes de salut mental. Moltes gràcies per les teves reflexions, com sempre. T'esperem un cop el Rafa s'hagi recuperat. Publicitat i tornem amb la mirada social de la Laura Polo del Foc. Endavant.
Ràdio Estel.
Lauri, decidit. El comiat el fem a Gandia. Prepara el biquini. Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi. Que ens anem a Màlaga. Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao. Pinxos i party. Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Conquerim el Camins com fa temps que desitgem fer-ho.
En Pere Juventí Balcells.
Que és una molt bona notícia.
Quins nervis, no? A veure què passa.
Molts nervis.
Rafa, vigila.
Doncs som-hi, ja tornem a ser aquí. Ja sabeu que aquesta temporada, cada 15 dies, els nostres dimecres, tenim la visita de la veu dels informatius del cap de setmana aquí a Ràdio Estel. Laura Polo del Fo, bona vesprada.
Bona vesprada. Avui és el torn d'una comunitat. Una comunitat que es retroba amb el que s'havia fet tota la vida amb els veïns dels pobles. Compartir allò que et fa falta. El projecte s'anomena Close Club. Últimament, una de les notícies estrella és la COP27, aquesta cimera dels líders mundials que intenten, o diuen que intenten, frenar l'escalfament global. Quan parlem de les tres R's que podem fer servir pel canvi climàtic, aquestes són reduir, reciclar i reutilitzar. Bé, doncs, la primera és reduir. Tots els experts coincideixen en que si no reduïm el consum, reutilitzar i reciclar no serveix de massa. És per això que un grup d'estudiants va crear aquesta comunitat on les persones poden deixar alguns dels seus objectes, d'aquells que utilitzes vegades comptades, i altres persones els poden tornar a utilitzar. D'aquesta manera es redueix el consum i també els residus. Amb nosaltres avui tenim dos d'aquests joves. Un d'ells no parla català, però el saludarem igual. Ell és Delphine Barrow. Bona vesprada, good evening.
Hello, good evening, thank you very much for having me.
I l'altre, que és el que ens contestarà les preguntes amb l'idioma que tothom entenem, és el Marc Pastor. Bona vesprada, Marc.
Bona vesprada.
Vale, doncs la primera pregunta és com funciona aquesta comunitat, de quina manera es deixen els objectes?
Vale, t'explico una miqueta. Som una comunitat que es basa en deixar-nos objectes a través d'un marketplace. És a dir, tenim una plataforma on la gent pot deixar i demanar coses a través de la xarxa de contactes, en aquest cas d'Instagram. Si necessites alguna cosa, pots enviar-nos un missatge a la nostra compte d'Instagram i aleshores nosaltres pengem un post a la comunitat de forma gratuïta. Si algú resulta que té el que necessites, contestarà i aleshores nosaltres el que farem serà organitzar la transacció. És algo molt, molt senzill. En el futur, el que volem fer és que la gent sigui capaç de construir la seva pròpia xarxa de contactes, no la nostra, a través d'una app i aleshores a través d'aquesta app penjar els seus propis posts, les seves pròpies demandes. Però per ara ho estem fent d'una manera molt més senzilla a través d'Instagram.
I com va sorgir aquesta idea? No? En quin moment decidiu apostar per aquest projecte?
La idea ve de la, seva, de la persona que falta aquí, una altra cofundadora que es diu Clo, d'aquí ve el nom de Clo's Club, i durant l'estiu, al màster, a IES estàvem obligats a fer o bé pràctiques en una empresa o un curs de l'estiu on havíem de posar a prova una idea de negoci. Jo sabia que volia treballar, bueno, nosaltres sabíem que volíem treballar amb una idea de negoci i estàvem buscant idees. I un dia la Clo va presentar la seva idea dando tota la classe i vam pensar que era una idea, era una idea genial. Va funcionar força bé la idea i vam decidir continuar amb el projecte durant el segon any del màster. Cada cop la gent veiem que anava fent servir més Clo's Club i vam adonar-nos que podria ser quelcom que valgués la pena continuar després de la graduació. Realment ens agrada ajudar a la gent que vol ajudar altra gent i veus la generositat d'una comunitat que ajuda persones que són més coneguts que no pas amics en aquest cas. I a part d'això, Clo's Club també evita que la gent compri coses que només farà servir una o dues vegades, estalviar diners i reduir en aquest cas la quantitat de material que consumim.
Per tant, aquesta va ser una idea que va sorgir al màster, per tant ja fa un temps, no?, que funciona. Quant temps fa exactament i què s'ha aconseguit fins ara?
Va començar l'estiu de 2021. Però ha sigut més un treball a temps complet des d'aquest últim estiu, de l'estiu de 2022. Ahir sí es van produir, per fer-nos una idea, al voltant d'unes 500 transaccions, i això es tradueix a evitar gastar 450 kg de CO2 en emissions gràcies a que la gent es deixés coses en comptes de comprar-les.
I creus que bueno, creieu en general, no? Si falten negocis o projectes com aquests, per què són importants?
Doncs realment creiem que sí, especialment a Espanya. Hi ha plataformes per compartir al Regne Unit, a Suècia, als Països Baixos, però estan centrades en el que la gent vol deixar. Nosaltres ens hem donat compte que durant aquest temps que la gent no sap què volen els altres realment. Nosaltres mai hauríem posat a la nostra llista d'objectes unes puntes de tornavís o una fregidora, i tot i així ens ho han demanat. I l'important és que hem sigut capaços d'aconseguir-ho. Acceptar peticions de coses que la gent vol ens ha donat molt millor resultat a nosaltres. Les persones que deixen no han d'endevinar què és el que necessita la gent, ni fer fotos, ni penjar-ho al seu perfil. I els que volen alguna cosa poden demanar exactament el que volen, el que necessiten, en comptes de triar-ho dintre d'una llista limitada d'objectes. Per mi la importància d'aquest projecte és promoure la generositat entre la gent, ajudar els altres i en el procés reduir les emissions de CO2.
O sigui que és un procés una mica que s'ha anat construint també sobre la marxa, no? De les persones que han anat dient el que volen, el que necessiten...
Exacte, ha sigut alguna mica més de prova i error i veure què és el que la gent necessitava, què és el que la gent volia i anar adaptant una mica aquest negoci, aquest projecte a les necessitats de la gent.
I abans has comentat que al final l'objectiu és crear una pròpia, que cadascú tingui la seva pròpia xarxa comunitària, que no, o sigui, que vosaltres deixeu de ser com els intermediaris, no? Aleshores, bueno, la pregunta era si només té una intenció d'ajudar el planeta i ajudar a crear aquesta xarxa, o si d'alguna manera creus que un projecte com aquest pot arribar a generar un negoci que doni beneficis econòmics?
Sí, és la pregunta estrella. Al principi nosaltres ara no estem monetitzant el negoci, però sí, hem pensat en possibles formes de fer-ho. I, òbviament, igual que ha passat fins ara amb com funciona el projecte, anirem també adaptant-nos a el que veiem que funciona i a el que veiem que no funciona. Per exemple, una forma de monetitzar-ho podria ser el transport. Si una persona està lluny d'una altra persona i volen contractar el nostre transport, allà nosaltres podem oferir aquest transport i treure un benefici a través d'això. També havíem pensat en si, per exemple, jo et deixo una cosa a tu, i tu estàs molt contenta amb el que t'he deixat i ho vols agrair, doncs podem oferir la possibilitat de que tu, per exemple, em regalis una ampolla de vi i a partir d'aquí nosaltres vendre aquesta ampolla de vi perquè passi d'una persona a l'altra. Altres possibilitats serien, per exemple, si a la teva xarxa de contactes no tens aquesta possibilitat de ningú té el que tu estàs demanant, també incloure tendes que puguin oferir els seus productes i, òbviament, són tendes, ho cobrarien i els vas treure un petit benefici a partir d'això.
I podria ser com també com una biblioteca, rotllo construir com un local i que les persones poguessin anar allà a agafar les coses i emportar-se-les, tornar-les al cap de 3 dies...
És una idea i no ho havíem pensat, però encara et fitxarem per l'equip. Però el tema és que a lo millor és... tu necessites una pilota i jo aquesta pilota la faig servir normalment.
Clar.
Aleshores, si tu me la demanes, jo te la puc deixar uns dies, però no deixar-la en un magatzem, al final jo perdria aquesta pilota.
Clar,
saps?
Clar,
és el
clar.
que no volem, que és la persona que deixa... continuï tenint el producte.
Uh-huh. I la gent respon a aquesta iniciativa? És a dir, teniu ja una comunitat gran? O quin tamany i mida de comunitat teniu? I creus que hi ha marge de millora?
Sí, al final és una mica el model de Facebook. Facebook va començar amb una universitat i es va anar expandint. Nosaltres vam començar a fer-ho a IES. Dintre d'IES va tenir molta acollida en el nostre any. Després estem a ampliar-nos a altres anys, a altres cursos, gent que ha entrat després de nosaltres, i estem intentant expandir-nos també a altres universitats i veient quin resultat té, si té la mateixa bona acollida que ha tingut a IES o què. De moment la gent està responent positivament.
I ara m'estàs parlant d'universitats, no? Creus que són els universitaris les persones més conscienciades per formar part d'aquesta comunitat o creieu que es pot ampliar a altres grups d'edat o altres grups de persones?
Jo crec que la gent jove... sempre al final comença una mica amb aquests projectes i sí que és veritat que mai se sap, però creiem que potser sí que estan una mica més conscienciades, però crec que a poc està arribant a totes les edats i cada cop veig més gent que està conscienciada amb aquest tema, sigui quina sigui la seva edat i la seva generació.
I quina estratègia esteu seguint com per captar nova gent en aquest projecte perquè participin? Ho feu només per les xarxes? Aneu pels llocs?
Ens estem movent bastant i estem anant, com t'he dit, a diverses universitats, estem fent contactes amb gent, estem venint a la ràdio, totes les formes que se'ns puguin acudir per intentar ampliar i extendre aquesta xarxa, doncs seran benvinguts, són benvingudes.
I ara una pregunta així una mica més de cotilleo, que diguéssim. Quins són els objectes així que més estan deixant?
Els objectes que més estan deixant? Doncs mira, a l'estiu, un dels objectes que més demanda tenia eren ventiladors. La gent demanava molts ventiladors. Molts ventiladors, perquè aquest estiu ha sigut un estiu molt calorós. I al final no vam tenir suficient oferta per complir tota la demanda. Però era una cosa molt recurrent. O matalassos inflables, o inclús la gent demanava una casa a la Costa Brava, o per demanar que no quedi.
O sigui, que pot anar des d'un ventilador
fins a una casa a la Costa Brava. Això és el bo, que no tens una llista limitada. La gent demana el que vulgui, si tens la casualitat de que dintre de la teva xarxa de contactes algú té aquest producte, doncs el bo és que si està disposat a deixar-te i realment creu que és una persona confiable, doncs això. Una altra cosa que m'havia deixat abans per monetitzar és el tema de les asseguradores, dels seguros. Per exemple, si jo tinc una cosa que és molt valiosa i li vull deixar a algú, per exemple, que sé, tinc un Stradivarius, no és el cas, però tu vols un violí i me'l demanes, doncs jo... asseguro aquest objecte per si li passa alguna cosa i a partir d'aquí doncs nosaltres podem oferir aquest servei i treure un benefici també.
Aleshores, jo el que estic veient és que aquest projecte té com dos vessants, no? La vessant comunitària de crear xarxa i tenir persones al teu voltant que et puguin deixar coses i per l'altra banda, que jo ho he introduït una mica al principi, a aquest punt pel medi ambient, no? El fet de reduir. Ja per acabar una mica i per tancar, per què creus que és important aquesta reducció d'objectes i aquest pas pel medi ambient? O sigui, perquè és important aquest pas individual que podem fer?
Home, jo crec que tot el que puguem fer per estalviar energia i recursos, perquè, com sabem, ens estem donant compte que el planeta té uns recursos limitats i que estem abusant moltíssim de comprar i comprar i aquesta societat de consumisme de cada ara ve el Black Friday, tothom està boig mirant què és el que pot comprar, què és el d'això, i creiem que no estem preparats, la societat o el planeta no està preparat per tota aquesta demanda de la gent. Aleshores, si projectes com aquests que poden afegir un granet d'arena, de sorra, perdó, a evitar aquest despilfarrament de recursos, doncs creiem que és important.
És que, de fet, crec que va ser el maig que vam acabar els recursos de tota la Terra ja, de per tot l'any, no? Aleshores,
sí, 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 amb 5 mesos, 12, sí, sí, no.
I aleshores, si la gent es vol posar en contacte amb vosaltres, ho fa per xarxes socials o com ho fa?
Bueno, tenim... això ho porta més al fin. If they want to contact us, how is the way to...
Ara el traduirem, eh?
Find us on Instagram, Close Club, and you'll find one dedicated to your university, if we're currently there, or if we're not, message us on one of the other ones and ask us to come to your... to come to where you are.
Ell és el Finn Borrow, és un dels creadors d'aquesta comunitat, i ara el Marc ens traduirà una mica el que ha dit.
Sí, no, ja tenim una compte d'Instagram, de Close Club, estava preguntant si hi havia algun altre veto, però a partir de la nostra compte d'Instagram s'envia un missatge i a partir d'allà doncs podem parlar del que faci falta.
Doncs ja sabeu, si necessiteu un ventilador o una casa a la Costa Brava o qualsevol altre objecte que hagueu d'utilitzar només una vegada, us poseu en contacte amb ells i així podeu crear a poc a poc la vostra xarxa per reduir aquest consum d'objectes. Marc Pastor és un dels joves creadors d'aquesta comunitat, al seu costat i al fin, que no ha parlat, però que també hi és, i també és un dels creadors. El projecte s'anomena Close Club. I nosaltres que recollim...
Doncs a punt d'arribar a les 9 d'aquesta nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb un home que avui ha ballat l'himne d'Espanya a la redacció, Ferran Capdevila, a la producció, des de l'esquerra de l'Eixample, Carla Buigas, a la redacció, la nostra segona vida, la virtual a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials, i que avui s'ha infartat 7 vegades veient els guapos de la Roja, i la clau de tot plegat. Paola Moreno a les vies de so i al muntatge musical, i ara de seguida més informació en el butlletí de les 9 que el farà la Carla, tot sencer, des d'inici i fins a final, la generalista però també els esports. Nosaltres que ho deixem aquí, ha estat un plaer de nou tornar-me a posar aquí al Camins. Salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí dijous. Ja ho tenim això, va mica en mica, que ja arriba a la pica, i pels del directe, que acabeu de passar una molt bona nit. I nosaltres, que ho deixem aquí, però tornarem demà, per tant, ho tornarem a fer, farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.